Són les 9 del matí.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Doncs notícies ara amb Borja de María.
Comencem parlant de que Pedro Sánchez parlarà amb tots els partits per una nova investidura i garanteix que el PSOE no liderarà una investidura fallida. El secretari general va explicar que vol dialogar amb tots els partits sense exclusions per trobar entre tots una solució al fracàs de la investidura de Mariano Rajoy i a l'embús polític. També començarà amb el president del govern en funcions, Mariano Rajoy, avui mateix, que veu Rajoy al PSOE un aliat potencial del Partit Popular. Però és que Podem desconfia d'un diàleg a tres i Ciutadans ha demanat a Sánchez que reconsideri la seva posició i que parli amb Mariano Rajoy. També Sánchez té dificultats al seu propi partit perquè Andalusia, la comunitat amb més pes del PSOE, el secretari d'Organització, creu que no és possible un pacte d'esquerres amb Ciutadans i Podem. És cert també que Pastor va anunciar al rei que ahir els resultats de la investidura fallida i de moment Felip VI no té previst de moment una nova ronda de consultes per aquesta investidura. També parlem d'altres qüestions de política, perquè els diaris catalans destaquen avui en portada el sí de la CUP a la qüestió de confiança de Puigdemont. Ahir al matí, la diputada Anna Gabriel va confirmar que donaran suport a la qüestió de confiança del 28 de setembre si Junts pel Sí manté el full de ruta de la legislatura. Us informem de l'estat de l'incendi que s'està produint a Alacant. Segons el director del lloc de comandament avançat, està evolucionant favorablement i ha arribat a una superfície de 812 hectàrees. I és que el vent ha fet revifar les flames i ha complicat molt les tasques d'extinció a Xàbia. Segons va dir el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, l'incendi és un acte de terrorisme mediambiental. I també aquesta matinada s'ha declarat un altre incendi a Menorca, al municipi d'Es Mercadal, concretament a la urbanització de Coves Noves. El foc ja hauria cremat unes 80 hectàrees i ha obligat a desallotjar 600 persones de diversos nuclis residencials. De moment es desconeixen les causes que han pogut ocasionar l'incendi. Fins aquí la informació. Ens actualitzem quan siguin les 10 del matí.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 30 40.
La fragilitat dels vincles en la família es torna especialment greu perquè es tracta de la cèl·lula bàsica de la societat, el lloc on s'aprèn a conviure en la diferència i a pertànyer a altres.
La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Fórmula Estel. Mercè Raga.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros, per una vida més natural.
Com cada dia, a aquesta hora comença la secció Naturalment amb el doctor Miquel Pros, un espai per conèixer ben de prop les teràpies naturals. Què tal, doctor Pros? Com estem?
Hola, bon dia, molt bé.
Ben trobat. I... Com ha anat això?
Doncs ja ho veus, tu. Escolta, una mica més morenet. Tu també estàs moreneta. Allà dintre també veig, unes cares...
Cares de vacances, no?
Sí, que jo crec que això no creus que s'hauria de per llongar una mica més les vacances.
Sí, eh?
Costa arrencar.
Hauríem de tenir vacances internes sempre.
Sí,
no?
Sí, sí. Ens buscar, muntem, ens
buscar
muntem,
potser, no, doctor?
Ens ho muntem de... molt malament, tu. És a dir, tots viure aquestes vacances intensament, i doncs, tots de vacances, la ciutat es buida, i ara, bom, tornem altra vegada cap aquí.
Hauríem de dir que el doctor, amb la veu una mica tocada, si ens ho vol explicar, què ha passat, què ha fet aquest cap de setmana, ja ens ho explicarà.
Sí, ja t'ho explicaré, ja sortirà. Sí,
ja sortirà,
sí.
Eh, perquè avui...
M'ha tocat cridar molt. Sí.
Li ha tocat cridar molt, eh? Sí. Per això té la veu així una mica agafada. Però ja en parlarem, doctor. Primer de tot, avui volíem... Bé, saludar amb una persona especial, oi, doctor?
Ah, bueno, sí, sí. No sé si Imran m'està escuchando. L'Imran és un paquistaní, el taxista que avui doncs, he agafat, i ha estat molt curiós perquè me poso el taxi i estava escoltant un programa en català. He pensat, i aquest personatge no és català. I jo anava ensimismat amb les meves coses, no? I pràcticament no hem parlat fins arribar aquí. I llavors jo dic, ¿conoces Radio Estel? I diu, no. Jo dic, ¿conoces Catalunya Ràdio? Diu, sí. Dic, amb aquells finestrals de vida. Diu, doncs Radio Estel és el mateix. Ah, bueno, sí, tal. Bueno, total, que... Ah, és usted médico, ¿qué trabaja Radio Estel? Jo dic, no, quasi podria dir que sí, no. Dic, no, faig un programa de medicina natural, perquè jo sóc metge. Ah, i llavors el Imran em diu, doctor, ¿qué puedo hacer? Porque yo tengo una mica de tripeta, ¿eh? Imran, me comentabas... I llavors jo dic, mira, te contestaré per l'emissora, no? I bueno, suposo que aquests moments en deu estar escoltant. I què li passa? A l'Imran diu, soc un tio esportista, un nano, a més, molt maco, molt guapo. És a dir, que si a Marcel veiessis, jo crec que fliparies, tu. Sí, sí. I llavors m'ha comentat això, no?, que què puc fer. I li dic, pues mira, cena vena. Ja, i la... Ah, pues ja, em sembla que ell ja la coneix. Imran, te decía, comprar copos d'avena i per la noche el que has de fer, no sé si em mantens en català, perquè en aquests moments jo crec que sí que m'entén. Mig litro d'aigua, allò que hem explicat altres vegades, 3 cullades soperes de copos d'avena, una verdura, només una verdura, que sempre, perquè si no és un poti-poti, o sigui, de 100 a 150 grams de verdura, o sigui, pastanaga, o ceba, o puerro, o carbassó, no? Això es fa bullir 10 minuts. Quan ha bullit 10 minuts, els dos últims minuts, un cop de Turmix, no? Una batidora, allò... I a sopar això. Adiós, tripa. Jo li deia a aquest taxista, aquest Imran, li deia que els esportistes en aquests moments estan utilitzant... han descobert en els flocs de cibada, en els copos d'avena, un aliment que dona una energia extraordinària. També li podíem afegir de que fes el dematí aquell esmorzar, el famós musli. Però en l'Imran potser...
Si, important el sopar.
El sopar és clau per disminuir aquesta, la panxolina que tenia aquest... Esclar, diu, fa molts anys que faig el taxi i a pesar de fer esport doncs m'ha sortit aquesta panxolina. Que és una bona cosa. És a dir, jo penso que aprofitant la circumstància, jo diré, tots aquells taxistes que ens escoltin, com que estan tantes hores assentat,
clar,
una forma potser de compensar doncs la jornada intensa seria fer un sopar lleuger, i en aquest sentit aquest sopar és perfecte, perquè a més llavors et permet dormir millor, vas més bé de ventre, et baixa el colesterol i sobretot doncs, dona una energia que és el que han anat descobrint i ara està dintre dels protocols del món de l'alta competició. Està, doncs, la cibada forma part habitual ja en els desplaçaments d'aquesta gent.
Doncs nosaltres convidem al nostre amic taxista que ens torni a escoltar la setmana vinent, doctor.
Sí, perquè vinent, jo ja li he dit... Ja li
donen consells d'aquesta
mena. Jo ja li
he
dit,
mena,
dic, posa Radio Estel perquè té una... Veuràs que té una música extraordinària. Jo penso que és un client que tindreu a partir d'ara. Imran, buenos días.
Molt bon dia. Anàvem a parlar perquè dèiem d'atletes,
sí,
atletes professionals. Ara han passat als Jocs Olímpics de Brasil. Han sortit noms com Phelps, Michael Phelps, no? Aquestes megaestrelles, bé,
sí,
podem dir,
sí,
monstres de l'esport. Però sobretot ha cridat l'atenció, doctor, m'ha cridat l'atenció perquè el veiem a Michael Phelps amb uns cardenals aquí, sí, a l'esquena, que sí, la gent deia, el mirava, diu, però què és això, no?
Sí.
I el doctor presta la resposta.
Bé, això són les famoses ventoses que nosaltres hem parlat, bueno, no sé si 40.000 vegades, però jo fa 40 anys, és a dir, fa 40 anys que ho practiquem. I aquí fa gràcia perquè, clar, ha sortit aquí com la gran novetat. Aviam, et diré que probablement amb ell li van aplicar perquè doncs, potser tenia un muscle inflamat o tenia un dolor puntual en l'ombro, no? Sí. I llavors, doncs, en vez de prendre... Bueno, mira, ahir mateix, una pacient que m'arriba a mi per un dolor de cervicals, s'havia pres un miolestant, que jo em sembla que això hauria d'estar retirat, es va prendre un miolestant i va caure a terra, tu.
Miolestant és
un antiinflamatori, sí, sí, un relaxant muscular.
Exacte.
Bueno, doncs, escolta, l'únic que va fer és empitjorar la situació. Una senyora de 43 anys, i llavors la seva veïna, que la va atendre precisament, li diu, escolta, perquè truquem al doctor Pros a veure si et pot atendre. Bueno, mira, va ser circumstancial i quina casualitat que em va trobar en aquells moments, que estava, bueno, bé a la consulta, li vam posar dos ventoses escarificades, perquè això del Michael Phelps és una ventosa seca. És a dir, les ventoses poden ser seques o escarificades. És a dir, que són funcions totalment diferents. És a dir, abans la gent de pobles curava pneumonies o intentava, no?, problemes respiratoris amb les ventoses. Que jo això ja, la gent gran, doncs, i aquells que ens escolten segurament a casa se'n recordaran. I llavors això tenia una aplicació en aquest camp específic de patologies respiratòries. I certament anava molt bé. Però després hi ha un altre tipus de ventoses, que això és més susceptible ja de que ho faci anar doncs, un expert, que en aquests punts dolorosos, és el cas d'aquesta senyora que es va prendre un miolestant i va caure a terra, efecte secundari del medicament, i llavors doncs, nosaltres hi vam posar... Bueno, va vindre el dia següent, o sigui, això s'havia produït 24 hores abans. I en el punt dolorós, aquest dolor de cervicals, que és típic, és un dolor molt desagradable, que probablement també és el que tindria el Michael Phelps, eh? Mm-hmm. Una combinació de dolors. Se li aplica una ventosa escarificada. Fem una petita escarificació amb una agulla estèril en uns punts determinats, que són punts molt dolorosos, i el paradoxal és que acaba el tractament i aquell punt ja no fa dolor. El muscle s'ha relaxat i, clar, sense química. És una cosa que...
I és curiós, doctor, perquè després de prendre el miolestant, aquesta pacient... es cau a terra i tot sí. I així el dolor continua. Vull dir,
exacte,
que
clar,
el miolestant tampoc va aturar...
No li va resoldre. Però clar, això és un tema cultural, és a dir, que esclar, estem vivim en aquest món on tot ens pensem que ho arreglem, no? Uh-huh. amb química, i bueno, la química doncs, va bé pel que va bé, però hi ha altres formes també d'atendre dolors, no?
Sobretot
o inflamacions.
Uh-huh. Estan parlant d'aquesta selecció olímpica de natació nord-americana que doncs, ha sorprès aquest any als Jocs Olímpics, tant Michael Phelps com Natalie Coughlin, amb aquests cardenals, no?, que dèiem que es feien doncs, molt visibles a la seva esquena, i el doctor Pros doncs, ja ens ho ha explicat, que això és fruit d'aquestes ventoses que s'aplica a la consulta del doctor Pros. En quins casos vostè els aplica?
Bé, bàsicament ho apliquem en tota la patologia del dolor. En aquí tu saps, Mercè, perfectament que hem portat testimonis diversos de problemes de mal de caps, migranyes, sobretot, migranyes complexes d'anys d'evolució i, torno a repetir, paradoxalment, una migranya de 10, 12, 15 anys d'evolució ho hem resolt amb dos tractaments, aplicant una ventosa escarificada en uns punts determinats. En la qual aquí, en aquest article, clar, jo, en el fons, el que jo i els metges que coneixem i dominem aquest tema, hem d'agrair en aquest personatge que hagi fet públic un tema que sembla que sí que és un tema tabú, que de tabú no en té res, el que passa. Diu, i, a més, el cataloguen de pseudociència. Hi ha una assignatura que jo sempre he criticat molt, que és la història de la medicina, que pràcticament doncs, t'aproven fent un treballet, no? Però almenys a la meva època, o sigui, pràcticament no hi anava ningú. I jo crec que la història de la medicina és molt important, perquè si el metge coneixés a fons la història de la medicina, llavors seria molt, molt més crítics també amb la situació actual que està passant. I no diríem ni tractaríem de pseudociència un tractament que forma part d'un concepte mèdic, que és la teràpia humoral dels humors, això els grecs ho dominaven, i per tant vull dir que la teràpia de les ventoses no és una cosa exclusiva dels xinus, ni molt menys, perquè això s'atribueix a una filosofia xinesa. Totes les cultures antigues, començant doncs, pels grecs, i inclús el Japó, els àrabs, això estava present fins fa escassament 150 anys, era quelcom que formava part dels protocols de les grans clíniques de l'època. Però, bueno, esclar, l'aparició de la química, tot això doncs, ho ha anat aparcant. Però, com que la química també té les seves sorpreses, els seus efectes secundaris, això que acabem d'esmentar, no? Aquesta senyora momiolestant va anar a parar per terra, doncs nosaltres els fem servir pel tractament bàsicament del dolor. O sigui, lumbàlgies, ciatàlgies, problemes de cervicals, artritis, o sigui, hi ha qüestions inflamatòries més greus. Aquí també, més una vegada, i dues, i tres testimonis que parlaven de aquesta gent que no és que se'ls invasi a l'olla, es maregen, sí. Síndromes vertiginosos.
Sí.
Doncs, bueno, escolta, posar una ventosa en un punt determinat de l'esquena i desaparèixer el vertigen, no? I ja no dic els maldecaps, i sobretot aquestes tensions a les cervicals. És el domini de les ventoses. Per això, per tant, de pseudociència no en té res, perquè, clar, a veure, amb un metge que jo mils i mils d'històries clíniques, les conclusions són evidents. És a dir, jo no estic fent pseudociència, jo estic fent i arreglem precisament aquelles situacions cròniques, o sigui, però que molt cròniques, que no han trobat solució amb la química i ho troben amb una ventosa escarificada.
Doctor, que porten tota la vida patint aquests mals anys i anys, i després potser amb una o dues sessions de ventosa se'ls hi passa.
Però és que, a més, és un tractament tan agraït perquè... Tu recordaràs que aquí vam portar un amic meu, el Cebes, que va voler donar testimoni d'un dia de precisament d'aquest tractament, perquè estava mentalment col·lapsat. Clar, quan tu tens el trapeci a la part alta de l'esquena...
Que se't munta.
Que tothom diu, ah, quin dolor que tinc aquí dalt, no? És una contractura muscular. La ventosa és el tractament de l'acció, perquè llavors el que fa és... es produeix automàticament una relaxació. Però és que inclús arriba a canviar l'aspecte de la cara. És a dir, aquella cara crispada...
Sí, enganxada, que dius, passa alguna cosa.
Sí, però a més és que t'ho explica el doctor, diu, què m'ha fet? Què m'ha fet, no? Perquè la gent expliquen com si t'haguessis fet una motxilla de sobre, tu, que és la motxilla de la vida. Jo haig de dir que, una miqueta, l'esquena és el parallamps de tots els maldecaps que ens inunden diàriament. És l'estrès, no? Totes les martingales de la vida, tot això va parar a l'esquena.
Ui, tant, doctor, ara no sé si vostè m'està veient, però, clar, passem hores i hores asseguts.
Sí.
En aquestes jornades laborals, en el semic taxista, encara més. Clar... La posició de l'esquena és vital, doctor, oi? Està ben assegut.
Absolutament, sí.
I res, és un moment de concentrar-nos i ser conscients, perquè potser tenim l'esquena així desviada una mica. Ep, ens ho tornem a posar, i això potser amb una ventosa, després ja passa tot.
Però saps què passa, Mercè? Clar, quina és la diferència entre un metge que practica la medicina que fem nosaltres, una medicina natural, una medicina més humanitzada, una medicina... nosaltres toquem el pacient. És a dir, tu ara arribes, vas a un centre... a veure, jo amb això no vull criticar els meus col·legues, perquè, pobrets, esclar, el metge que li toca fer una seguretat social té 5 minuts. En 5 minuts no pots arreglar res, ni en 10 ni en 15, t'haig de dir. Clar, llavors, màxim el que pots fer, doncs, bueno, mira, prescriure un antiinflamatori. Però, clar, això no és fer medicina. I fer medicina és una altra cosa. Llavors, tu arribes a la consulta nostra i què tens? Una cervicàlcia, un mal de cap, un mareig, un dolor en l'ombro, no et fa mal l'esquena. A veure, despullis, passi aquí dintre. I nosaltres toquem, palpem, veiem el que passa. I, a més, sabem interpretar. És a dir, aquell dolor muscular amb un punt determinat de l'esquena, sabem que és un conflicte que, a la vegada, té una relació amb un òrgan intern. I aquí podem determinar si ets hipertens, si hi ha un problema potencialment de ronyó, que et pot conduir, és a dir, a un problema renal, si és un problema de vesícula, de fetge, si hi ha estrenyiment, si hi ha diarrea, tot això ho podem determinar. Pensa que l'esquena, en el fons, és com una espècie, és el parallamps on te van a parar tots els conflictes, bons i dolents. És a dir, l'esquena, hi ha aquella una frase que diu jo ho somatitzo tot a l'esquena. És a dir, somatitzar no és res més que transformar un impacte emocional. És a dir, tu ara surts aquí fora, dravitxes una caca de gos i dius, mi cago en la mare, el tano, no? No? O sents un olor desagradable. Clar, no és el mateix això que passar per davant d'una pastisseria o una fleca que surt, una fleca de les
la
bones,
flaire, eh?
I que surt aquell flaire d'aquella farina...
Diu, que tu menjaries
això,
tot.
Clar, això et produeix una sensació molt diferent doncs, que olorar en el camp. L'altre dia que vosaltres veu vindre Solius, clar, l'olor a camp després, per exemple, d'una pluja d'estiu. Tot això fa que, clar, el cos reacciona d'una forma o una altra. Llavors, tot això somatitzar no és res més que transformar un impacte emocional, sensorial, amb algo que no es pot mesurar, no es pot tocar, ni tan sols, amb algo que ja és palpable, que són aquests nusos, aquestes contractures a l'esquena. I en el nucli d'aquesta contractura hi ha el que els alemans van parlar ja fa molts anys, el que es coneix com una miogelosis, una inflamació muscular, que és el punt clau, l'epicentre d'aquest dolor. Perquè a vegades tu el dolor el pots sentir dalt de les cervicals. Bé, l'origen està una mica més avall.
Més avall.
Per tant, a vegades un punt dolorós amb un punt concret de l'esquena irradia el dolor a parts molt distants. Per tant, clar, jo sempre hi critico amb això i ho ensenyo a tota la gent, metges i gent que ha passat per la consulta, que doncs ve a fer un estatge, i expliquem que, clar, dius, tens un dolor, vas a fer un massatge, o et fan una sessió d'osteopatia, o et fan una quiropràxia, o et fan un RPG, o et fan... És igual, qualsevol cosa. Però, si no hem eliminat prèviament aquesta miogelosis, aquesta induració, aquest dolor muscular...
Com aquest nus que es crea, no es desfà.
L'altre no serveix per res. És a dir, pot, sí, es dona la circumstància que pots millorar, però l'origen del conflicte és aquest. A partir d'aquí, llavors, fes massatge, fes osteopatia, fes el que vulguis.
Clar, doctor, i per tant, seguint en la línia que vostè està comentant, moltes vegades aquest punt, si no el desfem, si patim doncs una època d'ansietat, una època d'estrès, de nervis,
justa,
en
sí.
Repercutirà en aquest punt. O sigui, sí, aquest punt serà el nostre punt dèbil.
Exacte,
fins
que es mantindrà, anirà creixent, és un dolor sostingut. Aquesta senyora que es va prendre el miolestant perquè és que no podia més, però és que, a veure, el miolestant és un de tants antiinflamatoris que s'ha pres aquesta senyora, és a dir, que ella té a casa i llavors es veu que ho havia esgotat tot. Diu, com que no tenia un ibuprofeno, em vaig prendre doncs, el miolestant, no? Bueno, doncs aquí què va passar? Doncs va passar el que va passar. Però, clar, portava setmanes amb aquest dolor. Però és que hi ha gent que arrossega dolors durant anys i panys, no?
I, doctor, també ara que vostè ha comentat el fet de que aquest estiu doncs, van fer parada a Solius, un lloc màgic, podríem dir, espectacular.
Ara... Màgic, m'ha agradat això.
Màgic, ben sí. Màgic. I comentàvem això, estàvem dinant i va dir, ep, la posició a l'hora de menjar també és molt important.
Sí.
Estàvem menjant un gazpacho amb avena extraordinari.
Sí.
Fantàstic, i ens va dir, molt important, us heu de posar bé l'esquena també a l'hora de dinar, eh? És un punt...
Bueno, de fet, ja saps que Solius és una escola de salut, és el que pretenem, no? I a Solius doncs, fem això, no? Invitem el pacient, l'amic, a passar allà un dia sencer, i llavors doncs, li ensenyem a menjar, com ha de menjar, a quina velocitat mengem, no? I a gaudir, bàsicament, de la natura. Tu has dit una cosa molt maca, i és que no hi ha ningú que es quedi indiferent quan trepitja aquesta vall. I aquesta és la raó que aquest cap de setmana doncs, bueno, vam organitzar, perquè tu saps que tenim allà un conflicte molt serio i greu a la vegada, que volen implementar una fàbrica de pollastres, 85.000 pollastres en greix, al vell mig de la vall. O sigui, és una catàstrofe ecològica de dimensions, bueno, jo diria, dimensions infinites, tu. És a dir, una vall que si això realment es portés a terme, la vall se'n va fer punyetes. I Solius té això, que jo no sé exactament, tu has dit que vas quedar parada sobre... el que reps, no? Perquè jo sempre explico, encara que la gent potser doncs, ho poden acceptar o no, però això, tu arribes a Solius, estàs de mal humor, estàs cansada, mig encostipada, mig depre, allà et canvia tot. I Llavors jo dic, no sé, són aquests llocs màgics, tu acabes màgics. De dir, no? Potser aquesta és la raó pel qual doncs, hi ha els monjos de Solius, aquella esglesiola, que de fet vol dir que hi ha antecedents que van molt més enllà, no?, de la presència dels monjos. Vol dir, hi ha una residència de monges, i per què estan aquí? Pues estan aquí per alguna raó. Llavors deu ser aquesta mena d'equilibri de forces còsmiques i telúriques que fa que hi hagi aquest comportament. Per tant, davant d'això, clar, no podem quedar impassibles a la societat.
I què va passar aquest cap de setmana, doctor? Bueno, hi ha una plataforma,
hi ha la plataforma, hi ha una plataforma en la qual doncs, hi ha tots els amics de Solius, no?
Hi ha un moviment d'arreu. Ciutadà al darrere,
sí,
que està
molt important, vull dir, això ha quedat ben palès aquest cap de setmana, on doncs, es van organitzar una mani, no?, una manifestació, en la qual llavors es repartien les butlletes explicant quina és la situació, perquè el que intentem és demanar a l'Ajuntament i a les administracions una mica de sensibilitat. Això el que podem fer és emmerdar tot el país, que ja el tenim prou emmerdat, no? És a dir, jo penso que, doncs, bueno, escolta, acumulem la merda i tractem la merda per treure'n un partit positiu, és a dir, convertim la merda en gas i en llum, però no pol·lucionem els nostres freàtics, la poca aigua que ens queda. Fixa't quina sequera tan bèstia que estem patint. Mm. És al·lucinant. Llavors, doncs, jo el que demanaria d'una vegada per totes... clar, aquí no s'ha fet la revolució agrícola en aquest país. És a dir, jo crec que les administracions s'han dedicat sistemàticament a això. Són uns enganyapagesos. És a dir, tot el tema de la... per exemple, això mateix de l'Ebre, el canal de l'Ebre. És a dir, a portar aigua bueno, on realment... doncs les condicions locals no permeten doncs, ni plantar arròs o plantar blat. Jo crec que l'altre dia precisament a Solius va vindre una biòloga francesa que estava allà mirant davant nostra, tenim uns camps de blat de moro, transgènic, per cert, i diu... Diu, què és que se sa, no?, en francès. Bueno, no parlava. I jo dic, que no veu, blat de moro, no? Jo, que l'horreur, anava dient, que l'horreur. Una dona que és un personatge, no? I llavors jo dic, per què? Què passa, no? I diu, però si això és de secar... És a dir, clar, com vostès s'empenyen a plantar blat de moro, no?, en un lloc,
que no correspon.
I llavors això, jo crec que tenim... Aquí... Sí, tenim un país...
Moltes preguntes,
hi ha,
no?
Hi ha moltes coses a fer.
Intensiva sí. O sostenible, volem una agricultura química o ecològica, clar.
Bé, llavors, esclar, aviam, jo crec que qualsevol professional de la salut ha de ser una mica sensible a tot això. Llavors, doncs, evidentment, clar, jo no sóc impassible. O sigui, hi ha situacions en les quals creus que hauríem de rectificar. I com altres vegades explico, la salut no comença a la farmàcia ni a casa del metge. La salut ja comença en el camp i, per tant, el que hauríem de fer és intentar educar... O sigui, el pagès, en el fons, hauria de ser un col·laborador del metge. I, per tant, hi ha mesures alternatives. Aquests dies, precisament, ens va trucar un agent que pugen o tenen una alternativa a les granges industrials. I aquí, al peu de la serra del Cadí, doncs, una família que es dedica a criar pollastres ecològics. Clar, no té res a veure. Aquests dies, a Solius, nosaltres mengem uns pollastres que venen de Galícia. Quan invitem algú a menjar a casa, bueno, enriuten dels pollastres de fàbrica. Tu. No, és que no té res a veure. No té absolutament res a veure. I amb l'agravant que justifiquen aquestes grans indústries, una fàbrica de pollastres, doncs emplea una persona, tu, per pujar, doncs això, mils i mils de pollastres, 85.000 pollastres i tens un empleat. Per contra, 500 pollastres d'aquests de qualitat empleen 3 persones. No? El que hauríem, doncs, és això, intentar, bueno, recuperar el sentit comú, que no sé per on està, no?
A veure si el trobem, que és molt important, doctor.
Aviam,
doctor,
doncs...
bé, esperem que el nostre amic taxista,
Mira, m'ha fet molta il·lusió perquè he pensat, fixa't bé, li he dit, tu, i ho faig palès una vegada més, perquè li dic, escolta, no porto petit canvi, tinc 50 euros. Tu, cap problema, perquè sovint et trobo, ui, escolta, no, va amb això vostè per la vida. Li dono 50 euros i m'ha donat el canvi.
Perfecte.
Impecable, tu.
Positivisme,
o sigui que,
escolta,
fantàstic, tu. De veritat, ha estat una satisfacció.
Excel·lent.
Aquest dematí, doncs, posar-me al taxi i descobrir aquest paquistaní, escoltant un programa en català, no? El Imran. Salutacions, Imran.
Salutacions i salutacions també a tots els oients fidels aquí a la secció Naturalment amb el doctor Pros.
Gràcies,
doctor.
Mercè.
A reveure.
A reveure.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros, per una vida més natural. Pots tornar a escoltar aquest espai els dissabtes a les 6 de la tarda.